Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 3 de juny. Estrenem el mes de juny laborable. Aquest dissabte 1 de juny hem entrat oficialment a l'estiu meteorològic i de quina manera. El xàfec intens acompanyat de pedra que va caure dissabte al vespre ha estat qualificat de virulent i desastrós per la Unió de Pagesos. La pedra ha trinxat els ceps i els arbres fruiters d'unes 1.400 hectàrees, amb dues zones amb més afectació, una entre la Rovira Roja, Sant Martí Sarroca i Guardiola de Font-rubí, i un segon focus que ha afectat la Ràpita, els Monjos i el Pantà de Foix. És ben bé que en aquest país no sap ploure. Així hem estrenat aquest estiu meteorològic i el proper 20 de juny arrencarà l'estiu astronòmic que durarà 93 dies fins al 22 de setembre. En nom de tot l'equip que fem possible el Penedès en xarxa, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado des de Ràdio Vilafranca. I aquest dilluns anirà d'aquesta manera. Començarem d'aquí uns minuts amb la roda d'actualitat que emissora a emissora servirà per explicar com anirà la setmana, què hi passarà als nostres municipis, des d'avui dilluns i fins diumenge. A 9:45, la primera de les tres cites amb l'actualitat penedesenca, el flash informatiu. Després d'aquests 5 minuts d'actualitat, entomem els esports amb declaracions i la veu dels protagonistes dels esports que continuen practicant-se, que ja són pocs. A les 10:06 obrirem la segona hora amb l'Eva. Fa un parell de setmanes presentàvem l'Eva a grans trets, just abans que comencés, perquè obria el pròleg a Vilafranca amb l'exposició La Casa de l'Eva, que encara podeu visitar. I avui ens torna a acompanyar la Jordina Biosca, en aquest cas per fer un repàs a les propostes de l'Eva a Olèrdola. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, en aquest segon flash informatiu que ens acompanyarà puntualment. I tot seguit sortirem a passejar, perquè a 11:15 ens acompanya l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran, i avui ens explicarà com gestionar bé el passeig caní. Així que sortirem amb el gos i us explicarem com fer-ho just quan som a casa, abans de sortir al carrer, quan som al carrer i quan tornem. Aquest dilluns tenim cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i avui ens acompanya la Montserrat Travé per parlar de patrimoni cultural immaterial, una de les principals línies de treball de l'IEP. A 10:45, de nou parem 5 minuts, cedim els micros als serveis informatius i ens expliquen què passa aquest matí de dilluns 3 de juny a l'Alt i al Baix Penedès, a l'últim flash. I acabarem cuidant-nos una estoneta, dedicant atenció al cos, escoltant-lo amb el fisioterapeuta Adrià Solís de Fisiocorp Group i la seva secció Riquesa és Salut. Aquestes són les veus, els noms i les propostes d'aquest dilluns 3 de juny al Penedès en xarxa. Anem a desplegar la setmana dia a dia i municipi a municipi a la roda d'actualitat. Comença l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, arrenquem aquesta setmana recordant que diumenge tenim eleccions al Parlament Europeu. Abans, però, un munt de propostes. Avui mateix, a Mediona, un taller de mòbils centrat en les videoconferències. Això serà a partir de les 11 del matí al Casal Casa Nostra i a càrrec del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. No ens movem de Mediona, però saltem a demà, perquè a les 5 de la tarda, també al Casal Casa Nostra, hi haurà, en aquest cas, una xerrada sobre salut per a alimentaris per un envelliment saludable, també a càrrec de la Diputació de Barcelona. I encara a Mediona, a les 7 de la tarda, assaig-taller dels castellers de Mediona en motiu del Dia de l'Associacionisme Cultural a la plaça dels Països Catalans. Demà, a Gelida, hi haurà formació sobre ocupació amb preguntes trampa en una entrevista de feina, una formació que també es farà dimecres i divendres de 10 del matí a 1 del migdia al SIC. A Sant Sadurní, demà, a 17:15 de la tarda, a l'Escola de Pau, La Pau, hi haurà xerrada formativa sobre l'acompanyament al desenvolupament de la sexualitat dels infants, a càrrec de la psicòloga especialitzada en sexologia clínica, psicologia perinatal i terapeuta de parella, Cristina Brull. I encara a Sant Sadurní, demà també hi haurà un taller de sol pelvià a 18:45 de la tarda a la capella i al pati de l'Índex. Un taller, en aquest cas, que impartirà la fisioterapeuta, fisiosexòloga i osteòpata Mireia Grossman en el marc del cicle de salut femenina. Aquest taller, però, amb places ja exaurides. Anem a dimecres perquè l'oficina mòbil d'informació al consumidor estarà a 11:15 del matí a l'aparcament de Cala Cília d'Avinyonou, al terme municipal d'Avinyonet del Penedès. Fem un salt ara fins divendres, perquè el Bibliobús del Castellot estarà, en aquest cas, de 11:15 del matí a 1 del migdia a l'Escola Font-rúbia de Font-rubí. A Sant Sadurní, divendres a les 5 de la tarda, al Casal Municipal de la Gent Gran, hi haurà una xerrada sobre l'ús correcte dels inhaladors a càrrec de les farmacèutiques Anna Ferrer i Helena Paz. També a les 6 de la tarda, al Centre Vilarnau de Sant Sadurní, comencen els tallers de cuina saludable i de proximitat a càrrec d'Olga Rovira. Us podeu apuntar a aquests tallers a través del web www.santsadurní.cat. Encara a Sant Sadurní, però ja a l'Índex, divendres a les 8 del vespre arriba La Força del Teatre, un projecte d'abast comarcal impulsat pel Casal de Vilafranca, per un grup de joves de Sant Sadurní i també pel Servei de Joventut, que representarà Ser Joves és un Viatge. A Sant Pere de Riudebitlles, divendres es presenta el llibre Èxitus, a càrrec de Ramon Vila, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers. I a Gelida, la 38a caminada nocturna a Montserrat, sortint a 11:45 de la nit des de la plaça de la Vila. En aquest cas, tota la programació de l'activitat la trobareu a www.gelida.cat. Seguim dissabte a Sant Sadurní amb dissabtes de joc a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia i també la inauguració a partir de les 12 del migdia de l'exposició A Març, al Cor de l'Art. I encara a Sant Sadurní, dissabte, els Tabalots celebren els seus 18 anys amb una timbalada pels carrers del municipi que arrencarà a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església i que us aproparem més abastament divendres a l'agenda al detall. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana, però us anem a apuntar algunes cosetes més. I és que aquesta setmana continuen a Sant Sadurní i fins dijous la celebració de les festes de barris que us ampliàvem la setmana passada de la mà de la regidora de Cultura. Punts importants. Avui és el torn de la celebració del barri Diputació amb la seva falla com a element central. Demà el testimoni el passarà al barri Cavallers, el més petit de tots els barris, però amb un programa d'actes potent. I finalment, dimecres, se celebra l'últim barri, el barri Raval, on la pirotècnia històricament sempre ha estat l'element central, però també la festa de la nit. Com a punts importants, cada dia a les 2 del migdia hi haurà la tradicional tronada d'inici, cada tarda activitats infantils i sardanes en els diferents barris, xocolatades i festa i foc a la nit. Tota la programació, en aquest cas, a www.sansadurní.cat. I per acabar, a comentar que el festival En Veu Alta continua al Penedès i durant aquesta setmana, celebrant aquests 20 anys de l'EVA, podreu gaudir en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès de 6 propostes que podeu consultar ja a www.enveualta.com.
Passa un minut d'un quart de deu i ara agafa el testimoni la Fanny Vivar des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem aquest repàs a la roda d'actualitat dels actes que tindran lloc aquesta setmana a l'Alt Penedès. Avui dilluns, dia 3 de juny, hi haurà contacontes, contes increïbles i verdaders a Olèrdola. El Festival EVA passa per Sant Pere Molanta, concretament a l'Escola Rossend Montaner, amb contes increïbles i verdaders amb Domingo Chinchilla. Serà a 4:45 i en parlarem aquest matí també amb la Jordina Biosca. Demà, dimarts 4 de juny, hi haurà una xerrada sobre salut per a gent gran, l'alimentació de les persones amb diabetis, hipertensió i colesterol a 4:45 a l'Espai de la Gent Gran de Santa Fe. I també demà dimarts, hi haurà a Torrelles de Foix jornada de donació de sang. Serà de 4 a 8 al casal de la gent gran. El dimecres a Pontons organitzen una xerrada sobre la hipertensió arterial a càrrec de Núria Cerillo, formadora i farmacèutica de Sant Quintí. Serà a les 11 a la sala Polivalent. I a Santa Margarida i els Monjos ens proposen un taller de salts de bany a les 6 de la tarda a la biblioteca. El dijous dia 6, també a Santa Margarida i els Monjos, hi haurà teatre a la Societat La Margaridoia, amb l'obra Convidats Inesperats, a càrrec del grup sènior del taller de teatre Slam, i l'obra Babulava, a càrrec del grup júnior, a les 8 del vespre. I el divendres 7 de juny, a Les Cabanyes, hi haurà una taula rodona sobre maternitats a càrrec de les psicòlogues Anna Iniesta i Núria Grases i la fotògrafa Xènia Díaz. Serà a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Valentí. Els monjos ens proposen un taller de defensa personal a les 6 de la tarda al gimnàs municipal. Es tracta d'una activitat gratuïta i adreçada a partir de primer d'ESO. També tindrà lloc la setena cercavila de tapes, amb sortida a les 7 de la tarda de la plaça Pau Casals, amb el trec dels monjos, i a les 10 del vespre sopar de botifarrada a la plaça de l'Església, amb música també dels anys 70-90, amb DJ i un acte obert a tothom. A Olèrdola, organitzat per l'Ateneu Mugenc, el divendres hi haurà un tast d'escumosos del món, a càrrec de Xavi Roig, sommelier de Cal Fero. Serà a les 8 a la Torre de Moja. I també es celebra la Festa dels Barris de la Rectoria i Can Torres, amb cinema a la fresca, a 9:45 a Can Torres. I el dissabte 8 de juny continua aquesta festa d'aquests dos barris d'Olèrdola. A 6:15 de la tarda hi haurà jocs de carrer, en acabar berenar amb xocolatada i coca, tot seguit ball amb el gegantó Roc i els gegantons de la colla de Moja, Jaume i Parellada. A les 8, inici del muntatge de l'entaulat, i a les 10, inici del sopar de festa major. En finalitzar el sopar hi haurà música en directe amb Rosana i Quim. I també el dissabte hi haurà la visita guiada a la Torre de Moja a les 8 del vespre. A PAX, dissabte arriba un dels esdeveniments més destacats. El setè Tasta PAX serà el dissabte a les 8 del vespre i fins a mitjanit, on es podran gaudir de la mostra enogastronòmica del municipi. Serà el racó de la Salzareda. Els monjos, dissabte hi haurà exhibició esportiva al pavelló d'esports de 10 a 2 amb gimnàstica rítmica, let's dance i patinatge. També hi haurà una caminada a muntanyans amb sortida a les 11 del Centre Cultural Recreatiu Rapitenc, amb ofrena floral a l'ermita i en tornar dinar optatiu al Cafè Rapitenc, organitzat pels puntaires de Sant Ramon de Penyafort. També hi haurà el reconeixement als esportistes locals. Serà a 6:45 al Molí del Foix, amb el lliurament de premis als clubs i esportistes del municipi. I també un dels actes més esperats del Remeiart, la nit de vermuts i vins, de 7 a 11 del vespre als jardins del Molí del Foix, amb degustacions de vins i vermuts. A 8:15 hi haurà el laboratori d'infusions remeieres, un taller a càrrec de Rossi Baños, i a les 9 concert a càrrec del grup KitKat.Music. També hi haurà el Tapaiart a la plaça de l'Església el dissabte, de 7 a 11, degustació de tapes amb ambientació musical. A 8:15 hi haurà una sessió de zumba a càrrec dels Totxos i a 11:15 concert a càrrec del grup Sobre Límit. A la Granada, el dissabte, a les 10 del vespre, a la plaça de la Independència, hi haurà concert de Jazz Woman i DJ Bala. I a Les Cabanyes, a 11:15, també hi haurà una jazz session amb Xavi Díaz Group, al Centre Cultural i Lúdic de Les Cabanyes. I el diumenge els monjos ens proposen una visita guiada al castell de Penyafort a 11:15 i a les 12 i un concert de final de curs a les 12 a la plaça de Ramon Cabré de la Ràpita a càrrec de la coral infantil La Bombeta Màgica. El diumenge el cinema torna a Les Cabanyes gràcies al cicle Gaudí amb la pel·lícula Robot's Dreams, apta per a tots els públics, a les 7 de la tarda al Centre Cultural i Lúdic. I a Olèrdola, el Festival EVA passa en aquest cas per Cal Pere Pau a Sant Pere Molanta a 8:15 amb Guillermota, amb Jordi Vidal i Jordi Cornudella. I també aquest cap de setmana del 8 i 9 de juny, Castellet i la Gornal celebra la Fira Castellet Medieval, de la qual en parlarem el dimecres a l'Agenda del Detall.
Despleguem la setmana al Baix Penedès amb la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitats, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, i és que hi haurà avui cafè digital amb xerrades sobre ajudes a la digitalització i el nou reglament de facturació electrònica. Pel que fa al cap de setmana, hi haurà la romeria de la Virgen del Rosario. Serà dissabte i diumenge. El dissabte hi haurà la sortida de la parròquia amb la imatge, masterclass, dansa jove, missa rociera i noche rociera. Pel que fa a diumenge, hi haurà animació infantil, paella popular i el regrés de la imatge a la parròquia. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que demà hi haurà jornada de portes obertes a la cooperativa amb la celebració del Dia de l'Associacionisme amb visita a la cooperativa des de les 6 fins les 8 de la tarda. Pel que fa a dissabte, 5è dia del drac, trobada del bestiari. I diumenge, teatre jove assassinat a Hollywood a càrrec del grup de teatre jove de la cooperativa. Marxem ara a Banyeres del Penedès, i és que avui a l'escola Mare de Déu del Priorat, a quarts de 5 de la tarda i dins del Festival EVA, hi haurà Lídia Clua, el vell i l'ocell. Continuem ara cap al Montmell, i és que aquest cap de setmana se celebra el dissabte, concretament, la Pagès Gamer, la segona edició, però que us ho ampliarem més abastament el divendres a l'agenda al detall. Continuem a la Bisbal del Penedès, i és que aquest dijous a les 9 a l'Auditori Salvà, al Centre Municipal de Cultura, hi haurà Jordi Naviosca i Ravid Goldsmith amb Místics. El dissabte hi haurà vacunació antirràbica a la Bisbal, a la plaça Pau Casals, de 9 a 2 quarts de 10, i al Priorat, al local social jove, de 3 quarts de 10 a 1 quart d'11. Continuem amb més coses, anant en aquesta ocasió cap a Santa Oliva, i és que divendres hi haurà la 5a jornada de recreació històrica a Santa Oliva Family Lines amb dues sessions, la primera a quarts de 10 del matí i la segona a les 11 a la plaça de l'Església. Continuem ara anant cap a Llinyana, i és que aquest dissabte celebren el Sagrat Cor. Hi haurà cercavila pa beneït, missa solemne, concert vermut, sopar popular i, a última hora, ball amenitzat per The Pocket Duet. Continuem ara a Bonastre. També dissabte a les 9 de la nit, al local social de la societat, hi haurà sopars de la fam. Pel que fa al Vendrell, divendres, mercat setmanal, i a les 7 de la tarda, a la sala Portal del Perdó, taller d'escriptura creativa amb motiu de l'exposició Essencials. I dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. Marxem ara cap a Calafell, ja que demà hi haurà, dins d'aquesta setmana de la natura, doncs aprofitament de recursos, i en aquesta ocasió com fer marmelada de taronges amargues. Pel que fa a dijous, de 5 a 9 de la nit, al Centre Cívic Montse Cívic es podrà donar sang. Més cosetes, divendres a les 7 de la tarda i dins del Festival EVA, a la Biblioteca Ventura Gassol, Roser Bernet i Maria Boigas, lo mig del món. Pel que fa a tot el cap de setmana, celebrarà la 20a Fira del Mar a la platja de Calafell i la plaça del Manila. Ja acabem, com sempre, a Cunit, ja que avui a quarts de 6 de la tarda a la Biblioteca Marta Mata de Cunit i dins el Festival EVA hi haurà l'obra La Guia Teatre de Faula. Pel que fa a demà, a quarts de 5 a l'Escola Sol Cunit, Domingo Chinchilla, Història d'Emma i altres bestioles. El dimecres, a les 6 de la tarda, a l'Escola Els Cosetans, Susana Nebó, en comptes pels descosits. I el dijous, Eva Andújar, a la porta del meu castell, a l'Escola Pompeu Fabra, a les 6 de la tarda. També dijous, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Marta Mata de Cunit, hi haurà Montmas i Noemi Cavaller, amb la persistència de les pedres. Dissabte, Mònica Torra i Txema Riera, amb Toca'm el Couplet, actuaran a les 10 de la nit a la plaça de Catalunya, a la plaça del Casal de Cunit.
I acabarem presentant aquesta setmana, la primera de juny, a la capital de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Vilafranca ens acompanya Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem la setmana i la comencem forts, a més, amb una notícia que promovem des d'aquesta mateixa casa, perquè es tracta de la presentació de la Copa Ràdio Vilafranca de Futbol, que té lloc avui al vespre, a les 8, al municipi de Sant Llorenç d'Hortons, concretament a l'Ajuntament. Allà es donaran els detalls de la competició I després, a 8:45, concretament, hi haurà el sorteig que marcarà doncs, els enfrontaments en aquesta fase eliminatòria, en la primera fase eliminatòria doncs, de la Copa Ràdio Vilafranca de futbol. Això pel que fa avui dilluns. Si repassem la resta d'activitats al llarg de la setmana, hem d'apuntar-vos, per exemple, que tindrem 2 dies de reflexió sobre el paisatge al Penedès. El CEPVI organitza una jornada sobre debat de l'ordenació territorial i la resiliència del paisatge, tindran lloc aquests propers dies 5 i 6 de juny al Vinceum de Vilafranca, per tant, dimecres i dijous, i comptaran amb experts en planificació territorial, agroecologia i dret ambiental. El Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola ha organitzat aquestes jornades com a avançament del 9è congrés que està preparant per aquesta propera tardor, i la seva idea és continuar debatent sobre la temàtica que ja va centrar el darrer congrés, que és el paper que té l'aigua en la configuració del paisatge del Penedès, però en aquesta ocasió centrant-se especialment en el paper que té la gestió dels ecosistemes i com aquesta gestió afecta doncs, el cicle de l'aigua. Així, doncs, 2 dies de debat a Vilafranca, al Vinceum, concretament, a través del CEPVI, aquest proper dijous i divendres. Divendres, a més, també hem de parlar d'activitat de promoció de comerç a Vilafranca. Vilafranca Activa celebrarà la primera festa del comerç. L'Associació de Comerciants i Professionals ha presentat doncs, aquesta festa, que tindrà lloc divendres en horari comercial i fins a les 10 de la nit. Aquesta jornada és una reformulació de la Shopping Night sense perdre l'esperit de fomentar el comerç amb activitats diverses, descomptes i regals. I, segons han explicat des de l'entitat, volien posar nom català a la campanya, eliminant doncs, la desfilada també perquè suposava que la gent estigués molta estona aturada a la plaça de la Vila, cosa que perjudicava, de fet, a les compres del comerç. A la festa, el divendres, a la tarda i fins a les 10 de la nit, hi haurà música, activitats itinerants, pluja de globus i degustació de vins i caves a la carpa de la plaça de la Constitució. Això divendres, i també el mateix divendres, parlem també d'una altra activitat comercial a Vilafranca, perquè la nit de l'artesania posarà fi a la temporada dels mercats d'artesans, brocanters i pintors. Serà, també, com dèiem, aquest proper divendres, a la plaça de la Vila des de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit. Com a cloenda de la temporada dels mercats d'artesania per segon consecutiu, la festa acollirà parades d'artesania del territori amb especialitats diverses, joieria, cosmètica, natural, tèxtil, articles de pell o fusta. Hi haurà també, evidentment, gastronomia quilòmetre zero i vins ecològics del Penedès. De les 6 a 8:45 s'oferiran tallers gratuïts de torn de ceràmica, d'arts plàstiques, i a 8:45 actuarà el grup Three Cool Cats, acompanyat per una ballada de swing a càrrec de Swing Vilafranca. I parlant d'activitat cultural, hem de destacar també diumenge, on finalment es recupera l'espectacle Era de l'Esbarro Cassagna, que malauradament va haver de d'ajornar i que es recupera aquest proper diumenge a les 6 de la tarda a la plaça Jaume I. Era és el nou projecte de l'Esbarro Cassagna de Gelida i Quim Vigues, guardonat amb el Premi Delfí Colomer. I en aquest cas anirà previ i després, tot seguit, un altre dels espectacles previstos en la temporada d'espectacles a Vilafranca, un espectacle gratuït, tots dos ells ho seran, i al mateix lloc, a la plaça Jaume I. En aquest cas, la Camerata Penedès, amb Carmen, la influència del folklore i el virtuosisme del violí. De la mà de la virtuosa violinista d'Esparreguera, Maria Florea, escoltarem Introduction et Redondo Capiccioso, escrita l'any 1863 per Camille Saint-Saëns. En aquest cas, l'espectacle, com dèiem, és gratuït, es presenta al passeig amb el primer i anirà després del que us comentàvem, Era de l'Esbar Roca Sagna. Tots dos diumenge, a les 6 de la tarda i a les 7 de la tarda.
Un comiat fantàstic aquesta temporada d'espectacles professionals de l'Auditori i de Cal Bolet. Gràcies, Josep Maria, bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 9:45. Comencem aquest flash informatiu explicant-vos que Unió de Pagesos qualifica de desastre pel Penedès vinícola la pedregada d'aquest dissabte. Dissabte a la nit es van precipitar mitja hora més de 30 litres per metre quadrat a la zona de Font Rubí amb pedra que ha destrossat la vinya.
L'afectació de la tempesta ha estat nefasta per un sector, el de la pagesia del Penedès, que porta 4 anys sense aixecar el cap, primer amb una plaga de míldiu, després amb 3 anys de sequera i ara amb la pedra. En concret, en poc més de mitja hora es van recollir 35 litres per metre quadrat a Font-rubí, 25 a Sant Martí Sarroca o 11 a Vilafranca. Els epicentres de la tempesta acompanyada de pedra han estat a la zona de la Rovira Roja i a la Ràpita. Des d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat qualifica d'autèntic desastre la situació que pot comportar la mort d'uns ceps que ja estaven tocats per la sequera. Es calcula una afectació de 1.400 hectàrees de vinya a l'Alt Penedès. L'Ajuntament de Calafell remodela l'estacionament regulat de la platja per garantir places al veïnat i al comerç. El canvi ve d'una sentència que obliga a retirar la tarifa de resident de la zona blava. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat un canvi en l'estacionament regulat al nucli de la platja que entrarà en vigor properament. La remodelació de l'actual sistema ve, com dèiem, d'una sentència judicial que obliga a retirar la tarifa de resident de la zona blava que considera discriminatòria. Tot i que la sentència no és de cap cas del municipi, sí que és d'aplicació general. En aquest sentit, les ordenances fiscals pel 2024 ja preveien la desaparició d'aquesta bonificació que va néixer l'any 2008, si bé amb una pròrroga per poder estudiar alguna alternativa. Durant els mesos de juliol i agost, exclusivament es crearà una zona taronja damunt de la via del tren a l'entorn dels carrers Pescador i la Barca i al pàrquing del Blanquet. Les tarifes de la zona taronja són més beneficioses i força semblants a la que ha de desaparèixer. Parlem ara del ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, que s'ha de celebrar aquest dimarts. Una modificació de pressupost per valor de més de 97.000 euros i la segona pròrroga del contracte del Servei de Neteja, Manteniment i Conservació de Zones Verdes són dos dels punts més destacats dels inclosos en l'ordre del dia del proper ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocat en sessió ordinària aquest dimarts a 8:15 del vespre. Durant el ple també es preveu acordar l'aprovació provisional de la modificació puntual del POU de dues parcel·les situades a la plaça dels Llops de Viladellops. Un altre dels punts que tractarà el ple és l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per la contractació d'obres i subministrament d'aigua a la residència Masia Espitlles i Masia de Penyafel. El ple de dimarts també preveu aprovar la bonificació de l'IBI per un habitatge que s'incorpora a la borsa d'habitatge del Consell Comarcal. Les Olimpiades del Reciclatge arriben a Sant Sadurní per millorar la recollida selectiva. L'Ajuntament de Sant Sadurní, en col·laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, impulsa les Olimpiades del Reciclatge amb l'objectiu de fomentar la recollida selectiva i augmentar el percentatge de reciclatge al municipi. L'any 2022, la taxa de recollida selectiva a Sant Sadurní va ser del 70,21%, revertint la tendència regressiva dels darrers anys en què el percentatge de reciclatge havia anat caient anualment. La primera acció de la campanya és l'exposició Aprèn a reciclar, que estarà disponible a partir d'aquest dilluns al Casal d'Entitats i fins al dia 16. També es posaran dos punts de consulta per la ciutadania on resoldre qualsevol dubte sobre la recollida selectiva i recollir material informatiu sobre la campanya.
Penedès en xarxa.
Són 10:05.
Els esports.
Anem amb un altre imperdible dels dilluns, els esports. Obrim finestra esportiva amb marcadors, cròniques, propers partits i declaracions. Un espai que comencem a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja aquest repàs del cap de setmana esportiu, un cap de setmana molt marcat per les semifinals dels play-offs pel títol en la Parlem Hockey Lliga i un cap de setmana rodó pel Noia Freixenet, que va aconseguir guanyar els seus dos enfrontaments a casa amb el Liceu i ja pensa en el desplaçament d'aquest divendres a Galícia, on tindrà la primera oportunitat per plantar-se a la final. Un Noia que arribava a les semifinals en plenes festes de barris, amb dos partits del voltatge a l'Ateneu, un Ateneu ple a vessar, tant ahir com divendres, i que va gaudir de valent amb l'exhibició d'un Noia en estat de gràcia i que va dominar els dos enfrontaments. En el de divendres, victòria per 5 gols a 3, amb recta final d'infart, quan el Liceu, a pocs minuts pel final del partit, va aconseguir empatar el partit a 3 gols. Els gols de divendres van ser obra de Martí Gavarró, Xavi Costa, Ivan Morales i Jordi Bargalló per partida doble, mentre cap al Liceo marcaven Dava Torres, Chio Kale i Saavedra. En el partit d'ahir, el Noia va aconseguir un 4-2 dominant de principi a fi amb hat-trick de Martí Gavarró i gol de Xavi Costa per arrodonir una cita que el Liceo va maquillar en el minut final amb un gol de rebot. El Noia, doncs, que suava de valent aquest cap de setmana, però que ha demostrat solvència i ha fet valer la condició de cap de sèrie i, per tant, el factor pista a favor. Pocs pros a un equip amb efectivitat i molt vistós i que ha fet gaudir moltíssim a tota l'afició del Noia. Anem ja amb declaracions, i és que després del partit d'ahir, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Vàries.
Estem amb Pere Vàries, final d'aquest segon partit, segon punt al Sarró. Hi ha hagut molta igualtat, no?
Previsiblement, eh? Ja. Ja, bueno, digues que segon contra tercer, a casa d'alçades, jo crec que crec que ni Barça no tampoc serà fàcil per ningú. Tenim quatre equips que hem arribat, penso, en molt bona forma a final de temporada. Ja m'ho té igualtat, a més el perfil de joc del Liceu i el nostre en quant a concepte, no?, de filosofia de joc és bastant semblant, defenses molt, molt intenses, molt altes, amb voluntat de córrer sempre les contres, penso en molta vocació ofensiva. Llavors, això és aquest tipus de partit, no? A vegades sembla que hi hagi pocs gols, però no sembla que no hi hagi ocasions. Segurament dos jugadors destacats d'avui. El fet de que hem tingut que fer moltes parades han sigut amb Blai Roca com Martí Serra. Hem d'estar molt contents, el cos de zero no era fàcil. De veritat que jo pensava que segurament marxaríem d'aquí amb un 1-1 i que hauríem d'anar a guanyar a la Corunya per la igualtat que hi ha. I, bueno, tindrem divendres la primera revàlida allà, per pista molt complicada, i tant de bo puguem tancar-la. Penso que estem a un bon nivell, però penso que sincerament, un partit semblant als que hem vist fins ara, tant de bo podem gestionar com fins ara un marcador favorable.
Heu fet retocs de sortida, tant Copa com tu, però a l'hoquei actual és de 8 jugadors.
I tant, és impossible poder aguantar, i el Toni, a veure si divendres que ve el podem tenir amb més ritme de competició, de molèsties, i bueno, jo li falta ritme, ell només va jugar el primer partit del play-off, que va arribar molt bé, però ja no pot jugar amb neutralitat els altres partits, i això es nota molt aquestes alçades, quan el partit a més a més va molt, molt intens. Però si podem recuperar el Toni, que avui ens ha donat 7-8 o 9 minuts, doncs en pot donar molts més, que és el que necessitem d'ell, doncs també ens ajuda molt, perquè és un jugador que ens dona molta intensitat defensiva, amb molta recuperació de bola, probablement el Lucià, per exemple, la primera part, que ha tingut moltes posicions molt més llargues, amb el Toni els hauria costat més, probablement, perquè és un jugador molt intens i molt agressiu a balles, molt intens i molt agressiu després de pèrdua fixant, bueno, com per exemple la novena falta, crec que segur que ha fixat en seguida, per exemple. Un jugador que és important, bueno, tots els que tenim són importants, però el que has dit tu, plantilla de 8, precisament està pensada, confeccionada per això, per afrontar els play-offs amb més tranquil·litat, que no, amb una plantilla així, dos partits en un cap de setmana d'aquest nivell, costa molt mantenir el ritme.
I ara amb aquest 2-0, el que dius tu, més tranquil·litat de cara als dos propers partits.
Sí, però no m'aconseguis res. No. O a mi em val el mateix lema que contra l'Igualada, vull estar amb una victòria de seguir vius igual que ells. Si ells guanyen, seguirem vius, nosaltres guanyem, seguirem vius. L'únic que aquesta victòria ens donarà el pas, però estem igual de lluny, estem a una victòria d'aconseguir-ho. Fins que no estigui, no es pot dir, no es pot dir que és plat, fins que no està al sac i ben lligat, doncs és el mateix. Ja està. Jo, de veritat, que ja vaig dir que seria una sèrie molt llarga. Si no ho era, tant bo que no sigui ara mateix, serà collonut per nosaltres, seria igualment una sèrie molt dura i molt complicada, perquè ja hem vist els dos partits que han sigut complicadíssims, la setmana passada, el divendres, perdó, fins a l'últim moment patint, avui fins amb dos gols d'avantatge, les sensacions de patiment, igual que l'altre dia. Per tant, no hi ha res fàcil, hem de marxar molt contents. Tenim coses a millorar, però és que guanyar Liceu dues vegades no és fàcil.
En primer lloc, felicitats, i en segon lloc, sort per el que queda.
Tant de bo. Moltes gràcies.
Paraules del tècnic del Noia, Pere Bàries, ahir després de la victòria del Noia davant del Liceo. Com dèiem, el Noia tindrà aquest divendres a partir de 8:45 del vespre el primer match ball a Riazor. Si guanya, es plantaria en una final de l'Hockey Lliga 21 anys després. Si divendres no ho aconsegueix, tindrà una nova oportunitat diumenge a les 12 del migdia, també a Galícia. I si fos necessari, de fet, un cinquè i definitiu partit, la ronda es traslladaria de nou a Sant Sadurní. Seria, doncs, el dimarts 11 de juny. Amb tot, esperem que abans el Noia aconsegueixi aquesta fita. Això pel que fa a la semifinal entre el Noia i el Liceo, però anem ara amb l'altra, amb la que signen Barça i Reus, que contra tot pronòstic ha estat molt més anivellada, amb victòria del Barça en el primer partit per 6-3 i victòria reusenca ahir per 4-3. Així les coses, màxima igualada en aquesta segona semifinal, que divendres i diumenge tindran noves cites al Palau Blaugrana divendres a 9:15 del vespre i a Reus diumenge a 12:15 del migdia. Recordem que en aquest cas els play-off, per decisió dels equips, s'han jugat un en cada pista i, per tant, aquest cap de setmana es repetirà aquesta fórmula. Anem a més resultats en joc aquest cap de setmana. Ja en la lluita per la novena i la desena plaça, el Caldes aconsegueix l'últim bitllet europeu després d'imposar-se en el tercer i definitiu partit al Lleida per 1-4. Més coses, l'Alcoi s'assegura la permanència en la Parlem Hockey Lliga després de guanyar el Girona per 5-2. Un Girona que, per tant, la temporada vinent tornarà a l'Hockey Lliga Plata acompanyant a Ribas i Mataró. I, finalment, donem la benvinguda a la categoria al Vic, que torna a la Parlem Hockey Lliga després de guanyar-li la màniga al Lloret. Per tant, serà el Vic, un històric de l'hoquei, el que pujarà a l'Hockey Lliga la temporada vinent juntament amb Vilafranca i el Picat. Dit això, anem ara fins a Ràdio Vilafranca, on ens espera ja l'Eric Guijarro, que avui ens parla de tenis taula. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs efectivament, avui parlem de tenis taula perquè la veritat és que l'ocasió s'ho mereix. Fa dues setmanes el Club Tenis Taula Vilafranca aconseguia l'ascens a la Primera Nacional. Això què vol dir? Que el Vilafranca té un equip a la tercera categoria del tenis taula estatal. Un èxit realment espectacular i també una de les entitats que posiciona un dels seus equips més amunt dins de tot l'àmbit dels esports que tenim aquí a casa nostra. Per exemple, tenim el Patí Vilafranca a l'hoquei, que sí que disputarà la propera temporada l'Hockey Lliga. Per tant, està a la màxima categoria de l'elit de l'hoquei patins, però dins d'un món complicat, precari i també on es competeix amb pressupostos molt més elevats, el Vilafranca, amb pocs recursos, aconsegueix novament tornar a aquesta Primera Nacional on ja va militar fa dues temporades i on també ha estat present al llarg de moltes campanyes. Així doncs, l'equip aconseguia l'ascens en unes fases disputades a Castelló de la Plana fa dos caps de setmana i en parlem amb un dels seus jugadors, amb el Roger Blanco. Roger, benvingut.
Com estàs? Bé, contents, satisfets, perquè aquest cap de setmana doncs van tindre la fase d'ascens a Primera Nacional, categoria que ja havia tingut el club, i tenien com a objectiu principal doncs aquesta temporada recuperar-la, i es va assolir l'objectiu, es va assolir amb solvència, i doncs ara a disfrutar d'aquest estiu amb els deures fets.
Torneu a ser de primera.
Sí, totalment. Ja et dic, portàvem un equip amb jugadors consolidats de categories superiors, de Primera Nacional, inclús amb aspiracions a jugar en alguna categoria doncs, fins i tot superior, i llavors doncs, en principi havíem d'assolir aquest ascens. Els equips que contra els que jugàvem doncs, a priori eren assequibles, i així va ser, el sorteig també ens va afavorir, i ja dic, va ser un gran joc per part dels de Vilafranca, i finalment doncs això, vam acabar pujant de categoria, que era una mica el que s'esperava dels jugadors i el que el club tenia ganes de poder celebrar.
Hi ha un èxit a darrere i la veritat és que en els últims anys no us ha anat malament, traient que l'any passat sí que vau baixar, però porteu ja unes quantes fases d'ascens aconseguint l'objectiu i fa una setmana, menys d'una setmana diríem, tornàveu a pujar a Primera Nacional.
Sí, bé, des del 2020, època de Covid, doncs nosaltres vam reforçar l'equip per intentar tornar el Vilafranca al lloc que es mereix i vam estar durant 3 anys a la Primera Nacional, inclús anant a una fase d'ascens a Divisió Honor, categoria que a priori amb el Vilafranca li ve un pèl gran perquè té un pressupost limitat i dic, repeteixo sempre que som un club humil i que tenim les nostres limitacions. No obstant això, el nivell i el bon tracte del club feia que poguéssim aprofitar aquesta oportunitat que se'ns brindava d'anar a provar sort a la fase de ascens de Divisió Honor fa un parell d'anys. Llavors, l'any passat, sí, per qüestions una mica complexes i això, vam acabar perdent la categoria de Primera Nacional i ens vam posar com a objectiu principal recuperar-la. I aquí estem, ja celebrant, amb els deures fets, repeteixo, aquest ascens a la Primera Nacional.
Sempre posem èmfasi quan parlem de la Primera Nacional, que és la tercera categoria del tenis taula nacional. Un equip de Vilafranca, amb tots aquests condicionants, sempre ho diem, club humil, amb els recursos que es té, i col·locant-se en el tercer esgraó d'un esport que també es competeix amb vertaders transatlàntics.
Sí, sí. Bé, ja vaig dir-ho la setmana passada, torno a repetir-ho. Tindre una categoria Primera Nacional a nivell, sobretot, d'esport català és una fita. Posa el Vilafranca al mapa no només català, sinó també nacional. Competim amb equips d'arreu de l'Estat, ja pugui ser Saragossa, Balears, Canàries, depenent del sorteig de cada any. I llavors no són masses els clubs d'aquí a Catalunya que puguin ostentar una categoria d'aquest nivell. I amb els recursos que té el club, poder disfrutar d'aquest alt nivell de tenis taula els dissabtes a la tarda, sens dubte que és un privilegi. I nosaltres, des del club, inclús també els socis que s'apropen els dissabtes per veure els partits, també ho noten, també ho disfruten i tenien moltes ganes de poder tornar a tindre aquesta categoria.
La setmana passada jugàveu la fase d'ascens a Castelló. No s'havia d'anar massa lluny, que altres cops sí que us ha tocat anar a Antequera, que ja queda una miqueta més retirat. I allà jugàveu contra Tenerife, contra Tarancón i Valls del Nord, no? Eren els tres equips als quals us enfrontàveu.
Efectivament, la fase d'ascens es composa de dues fases, valgui la redundància. La primera fase es disputava el dissabte, era una fase de grups, i nosaltres, a l'anar com a primers de grup, en principi aquest sorteig ens hauria de ser favorable i els equips contra els que havíem de jugar havien de ser assequibles. Així va ser, vam jugar contra el Tenerife, jugadors que ja coneixíem, i també després contra aquest poble de Toledo, que tot i la poca repercussió que pugui tindre el tenis taula per aquelles zones interiors de l'Estat, també portant un equip força arreglat. I en aquest sentit, la previsió era poder guanyar amb solvència aquests dos partits per passar a la fase del diumenge, que era el partit decisiu, i es va assolir, repeteixo, en solvència, i l'equip va demostrar un nivell formidable. I el diumenge vam competir contra Valls del Nord, un dels equips que ja havíem comentat la setmana passada, que portaven un equip molt competitiu, amb tres jugadors d'aquí de Catalunya, fitxats precisament per assolir aquest ascens a la Primera Nacional, i jugadors que ja coneixíem i que inclús havíem arribat a jugar contra ells en algunes competicions d'aquí de Catalunya. I llavors sabíem molt bé el que ens enfrontàvem, ells ens coneixien i nosaltres ells també. I va ser un partit infart, vam acabar enduent-nos el partit, l'encontre, els dobles, però finalment això, podem celebrar aquest ascens a la Primera Nacional.
Un partit de dobles que tinc aquí el marcador i també ajustadíssim fins al final, eh?
Sí, sí, totalment. Ells, tant el Francesc Massic com el Boli Rodríguez, que són dos jugadors aquí de Catalunya que coneixem, tenen un nivell de tenis taula molt alt, són jugadors que a la Segona Nacional, diguéssim que que guanyen moltíssims partits, tenen un percentatge de victòries altíssim i que, per tant, doncs, sabien que ens posarien en molts problemes. I, de fet, aquesta combinació d'ells, del Francesc, un jugador atacant, i el Boris, un jugador més passiu, més controlador, doncs, també ens molestava una mica perquè ens obligava a ser agressius i, al mateix temps, doncs ficar les boles a la taula, perquè moltes vegades quan arrisques tens aquest hàndicap de poder fallar més de lo que estàs acostumat. Però finalment, doncs amb una gran actuació tant de l'Albert com per el Roger, per mi, per en aquest cas, doncs, vam aconseguir aquesta victòria que és tan important pel club i pel Vilafranca.
El Valls del Nord amb el Boris, vilafranquí, ex vostre, també bon amic, des d'aquí enviar-li una salutació si ens escolta. Bé, doncs aconseguíeu aquest 4-3 en el global, també molt apretat contra aquest equip d'Andorra, el Valls del Nord. I bé, doncs ja a la butxaca aquest ascens que tant heu perseguit en una temporada també molt dura, Molts partits, també molts desplaçaments, que això no es té en compte, però un equip de tenis taula que també al llarg d'un any viatja bastant,
Sí. Bé, hem anat a diversos llocs, Premià, a Parets, això, comarca del Vallès, comarca d'Osona, són els llocs que a segona nacional s'acostumen a freqüentar. Aquí, Vilafranca, el que seria la vegueria del Penedès, no hi ha masses clubs que tinguin categories altes. Tenim el Vilanova, que amb una mica de sort s'ha aconseguit salvar aquesta categoria de segona nacional, que anant una mica més justos, però contents també per ells, perquè tot i la rivalitat, el derbi que respira en els partits del Vilafranca-Vilanova, hi ha un molt bon ambient i hi ha molta amistat. I això, sí, a segona nacional es viatja força, però primera nacional, que serà la categoria que competirem l'any que ve, repeteixo que acaba jugant a Saragó, a Balears, inclús pot tocar-te també València, País Basc...
Balears, no?, fins i tot, també, alguna vegada?
Sí, Balears i Canàries són equips que van rotant en funció del sorteig, perquè, clar, són desplaçaments que econòmicament requereixen un desplegament econòmic per part del club que hi ha d'anar, i llavors van rotant en funció del sorteig dels grups. Llavors et pot tocar i també et pots abstenir-te d'haver d'anar a les Illes en funció del sorteig.
Comunitat de Madrid, alguna vegada Fuenlabrada, Luche, no?
També sí, és tot l'estat. Normalment el que no toca és Andalusia i Galícia, però els equips catalans acaben anant gairebé per tot l'estat, ja sigui País Basc, Madrid, sí, Aragó, i aquestes illes, no? Llavors, el club haurà de fer un esforç econòmic per sufragar aquestes despeses i també haurem d'estudiar una mica quins són els rivals, perquè sempre hi ha naturalitzacions.
El que està clar és que ja m'ho comentaves abans d'entrar a l'estudi, ara ja comença aquest període d'intentar lligar fitxatges, reforçar-se de cara a una categoria més exigent, com serà la primera nacional.
Sí, el club ja des que va assolir la setmana passada l'ascens, que està treballant per intentar incorporar un parell de jugadors que tenim a la recàmera, tenim sempre les dificultats que diem, de les dificultats econòmiques, ja que els jugadors en aquestes categories ja comencen a buscar un rèdit econòmic per jugar a tenis taula, i el Vilafranca normalment no pot oferir aquestes compensacions econòmiques als jugadors de nivell. No obstant això, repeteixo que el bon tracte, el nivell que ofereix el Vilafranca, les instal·lacions de les que disposem, que són molt bones realment, fan que alguns jugadors s'arribin a plantejar poder arribar aquí al club a competir amb nosaltres a Primera Nacional. I també, repeteixo, el tindre la categoria de Primera Nacional, que és una categoria que no molts equips catalans tenen, també els dona aquestes aspiracions, aquests al·licients, per poder apropar-se aquí a la comarca del Penedès a competir.
Tampoc està del tot mal situat Vilafranca dins de l'àmbit del tenis taula, està al costat de Barcelona. Bueno, al final tampoc és del pitjor que et pots trobar,
No, i combinacions a nivell de transport públic n'hi ha, i bé, tot i que el Vilafranca no pugui fer aquestes compensacions econòmiques per jugar a tenis taula, sí que intenta que els jugadors nouvinguts a nivell puguin tindre les despeses cobertes. Llavors, en aquest sentit, també desplaçaments, sí que el club fa un esforç econòmic perquè aquests jugadors no les hagin de pagar. En tot cas, anirem avançant al llarg d'aquests mesos d'estiu en les negociacions amb aquest parell de jugadors. Un d'ells ja gairebé està lligat, ho hem d'acabar de parlar amb la junta directiva, i l'altre està pendent també d'altres ofertes que li puguin fer altres clubs de Catalunya.
Doncs a veure si s'acaba donant i acabem de donar forma, no?, aquest Vilafranca, que de cara al a la temporada que ve, una mica, quins són els objectius que us marqueu?
Bueno, dependrà molt de com
tingueu, no?
Clar, clar, de com s'acabin lligant a, doncs aquests jugadors que volem incorporar al primer equip. Si s'acaben materialitzant, tindríem un equip molt competitiu per estar a la part alta de la taula de classificació i amb mires cap a una possible fase d'ascens a Divisió Honor. Repeteixo, pujar de Primer Nacional a Divisió Honor és gairebé una qüestió titànica, perquè els jugadors que competeixen en aquest tipus de competicions d'ascens a Divisió Honor són jugadors de l'estranger, hi ha portuguesos, hi ha francesos, sobretot, que els clubs ja fitxen precisament per assolir aquest ascens a Divisió Honor, que estem parlant de la segona categoria estatal. Llavors, nosaltres volem incorporar aquest parell de jugadors, sobretot per afiançar aquesta categoria i no patir la desgràcia que vam patir la temporada passada, i llavors, si podem estar a la part alta de la classificació i poder disfrutar d'aquesta fase de Divisió Honor, doncs fantàstic.
Doncs esperem que pugui ser així. Jo ja t'avanço que estàs més que convidat per properes ocasions i que esperem que puguem portar també bones notícies, que en els últims anys doncs ens aneu donant. Roger, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta estona de ràdio. I sobretot, molta sort de cara a la propera temporada, que la necessitareu, però també està claríssim que de qualitat també en tindreu per poder competir i fer-vos un lloc allà en aquella Primera Nacional.
Moltes gràcies, Eric, i amb molta il·lusió que anem la temporada que ve.
I abans d'acabar, comentar que avui a les 8 del vespre l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons es presenta una nova edició de la Copa Ràdio Vilafranca. A les 8 presentació, a 8:45, el sorteig, que es podrà seguir en directe per Ràdio Vilafranca. Hi participen els 4 de tercera, Espirall, Molanta, Riudevitlles i Can Cartró, i els 4 de quarta, Hortonenc, Sant Sadurní, Sant Cugat i Monjos. Sorteig pur i coneixerem les eliminatòries que començaran aquest mateix cap de setmana, 8 i 9 de juny. Dos partits cada dia, una a les 5, una a les 7, al camp de l'Espirall. Aquí, aquests 8 equips que buscaran un lloc a les semifinals de la setmana que ve.
Moltes gràcies, Eric, i bona setmana.
Molt bona setmana.